Ràdio Estel. Girona 103.4. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, què tal? Aquest diumenge, sota el lema Un món nou, projecte comú, se celebra la Jornada Mundial de Mans Unides. Avui mantindrem una conversa amb una missionera que porta 24 anys a l'Àfrica. És la germana Maria Núria Solà. Aquest cap de setmana, els diners que es recullin de la col·lecta aniran precisament a parar els projectes que té endegats Mans Unides en diversos països africans. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Aquest diumenge, campanya contra la fam. Fraternitat i fam. El Papa Francesc se'ns va adreçar el primer dia de l'any amb el seu missatge per la Jornada Mundial de la Pau amb la consigna de la fraternitat fonament i camí per la pau. A partir del missatge del Papa he reflexionat novament sobre la pobresa i sobre una de les seves cares més radicals i escandaloses, la fam. Sí, perquè en el món, i potser en el nostre petit món, hi ha fam, tant en el sentit de la carència dels béns més necessaris i imprescindibles per portar una vida digna, com per la impossibilitat de generar-los per la manca de finançament, de recursos, de coneixement, de llibertat, de justícia social, de distribució de la riquesa, d'inversió, pensant en el màxim benefici i en el mínim cost. Hi ha fam perquè els tan anomenats drets de les persones, en molts indrets, no són pràcticament ni reconeguts ni promoguts. Escriu el Papa en el seu missatge: el nombre cada vegada més gran d'interdependències i de comunicacions que s'entrecreuen en el nostre planeta fa més palpable la consciència que totes les nacions de la Terra formen una unitat i comparteixen un destí comú. En els dinamismes de la història, malgrat la diversitat d'ètnies, societats i cultures, veiem sembrada la vocació de formar una comunitat composta per germans que s'acullen recíprocament i es preocupen els uns dels altres. Això no obstant, sovint els fets, en un món caracteritzat per la globalització de la indiferència, que de mica en mica ens acostuma el sofriment de l'altre, tancant-nos en nosaltres mateixos, contradiuen i desmenteixen aquesta vocació. Tots, per justificar-nos, mirem cap al veí, siguin persones, siguin institucions, siguin governs o estructures internacionals. I hem de fer-ho per reclamar que els que han rebut un encàrrec de responsabilitat l'exerceixin. Però no solament hem de mirar cap al veí, ens hem de mirar a nosaltres. En ple segle XXI, que nombrosos col·lectius, entre ells infants, pateixin fam, és un escàndol, i per a nosaltres és un pecat, en el sentit més genuí, perquè en trencar l'harmonia i la fraternitat amb els altres, pel nostre egoisme, també trenquem o fracturem la comunió amb Déu, amb nosaltres mateixos i amb el món, tal com Déu el vol. Tanmateix, també és una vergonya que calgui fer dietes per excés de calories. Mireu els anuncis, les llistes dels dietistes, les recomanacions de després de festes, mentre molts no poden accedir a les mínimes necessàries per viure. Hem d'escoltar novament dirigida a nosaltres la pregunta que Déu va fer a Caín després de matar el seu germà. Què n'has fet del teu germà? O també la pregunta amb la qual el Senyor de la història, Jesucrist, valorarà la nostra vida. Has donat menjar, beguda, vestit, companyia, acolliment? Què respondrem personalment? Què responem ara, malgrat les dificultats que puguem viure a causa de la crisi? A tots ens cal conversió a la fraternitat, premissa per vèncer la pobresa i la fam. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Temps pel nostre punt de vista per copsar l'opinió de diferents personatges que passen pel nostre programa. Avui mossèn Esteve Sureda, rector de Vilobí d'Onyar, Salitja i Sant Dalmai.
Per l'any general dels qui pateixen algun tipus de demència greu, sobretot en estat avançat, és una cosa, parlar-ne en general. I una altra, sovint ben diferent, parlar-ne en concret. Parlant en general, hi ha qui diu, per estar així, tant és ser-hi com no. Però quan el malalt és l'espòs o l'esposa, el pare o la mare, el comentari sol ser molt diferent. Alguns diuen simplement, fa companyia. I és que podem valorar les persones només pel que fan o poden fer, i cal valorar-les sobretot pel que són. Aquesta persona malalta pot ser una presència com una mena de ciri encès que amb el seu misteri hi il·lumina i escalfa.
Uns hi posen les mans, uns altres l'alegria, l'experiència, el coneixement, les ganes. Què hi poses tu? Col·labora, fes-te soci de Mans Unides al 902 40 07 07 o a mansunides.org. Un món nou, projecte comú.
Ho acabem d'escoltar ara mateix, un món nou, projecte comú. Aquest és el lema de Mans Unides per aquesta campanya contra la fam, que se celebra aquest diumenge a totes les parròquies. Per tant, tots els diners que es recullin en les col·lectes d'aquest cap de setmana a les parròquies anirà a parar a Mans Unides. I avui parlarem amb Maria Núria Solà Franquesa, que la tenim aquí al nostre estudi. Benvinguda, Maria Núria. Què tal?
Déu us guard, bon dia.
I també parlarem amb Pere Boada, que és delegat de Mans Unides a Girona, al Bisbat de Girona. Benvingut, Pere.
Hola, bon dia.
Aquest és el lema, un món nou, projecte comú. La Maria Núria Solà és, doncs, missionera, porta a l'Àfrica 24 anys, a Gabon, i va anar-hi des de l'any 1989 fins al 2000, i ara fa, Maria Núria, doncs, 14 anys, no?, que està al Congo.
Això mateix, fa 14 anys que estic a la capital del Congo, es pot dir, Kinshasa.
Kinshasa. Molt bé. Vostè, això de ser missioner, li va venir ja des de que era petit o va ser a través d'una experiència?
Bé, més que tot va ser una vocació, jo diria, que s'ha anat intensificant amb el temps, des de la meva entrada, doncs, a la congregació fins després de 25 anys vaig poder, doncs, realitzar aquesta vocació que sentia ja.
I vostè, doncs, ara està portant la seva tasca missionera al Congo. Parli'ns una mica del Congo. Com és aquest país?
El Congo, bueno, ja se sap, és un país molt gran, que hi ha molta diversitat de cultures, bueno, d'ètnies, i també de conflictes. Tenim la part de l'est, que està en parent conflicte, i tenim, doncs, podríem dir que la capital, doncs, és una capital que ha quedat molt ensorrada després, doncs, de la derrocació de Mobutu, però que s'ha anat aixecant i que hi ha projectes, doncs, per anar progressant, per anar desenvolupant no solament la capital, sinó tot el país. De fet, es veuen ja alguns avançaments de projectes i de progrés dintre de la ciutat i del país.
Quin sistema polític hi ha al Congo? Hi ha una democràcia, una dictadura?
Sí, una democràcia entre cometes.
Entre cometes.
Sí.
Vostè em deia que hi ha conflictes armats en una part del país. De quin tipus són? Per què hi són?
Bueno, el conflicte del Congo és molt complicat, costa molt d'entendre. De fet, és la gran riquesa que hi ha allà que permet que hi hagin aquestes guerres per poder-se expoliar doncs, tots els minerals que hi ha en aquell lloc. Hi ha doncs, els països veïns que cobegen i ambicionen tots aquests minerals, acompanyats o protegits per les grans potències. Llavors hi ha una sèrie de guerrilles doncs, que permet aquesta inestabilitat en aquests llocs, guerres contínues, i que això és el pitjor que fa que el país no pugui progressar, perquè doncs, el que es tindria de donar per fer progressar el país es té de fer servir doncs, per contrarrestar doncs, aquestes guerrilles.
Però aquestes guerrilles, qui forma part d'aquestes guerrilles? Els mateixos habitants del Congo?
Hi ha doncs, diferents... Hi ha una part que són de, podríem dir, de l'oposició de la part aquesta. Hi ha protegits per Ruanda, principalment, i hi ha petits grups militars, no? Doncs que fan aquestes incursions. Ara mateix doncs, va haver-hi un petit cop d'estat a nivell de la capital i dues capitals més de l'interior al mateix temps, promogut per un il·luminat, podríem dir, un pastor que se'n diu doncs, l'exèrcit del Senyor, que va provocar aquest cop d'estat que no va reeixir res, va ser qüestió de poc temps, i però que va haver-hi ja 100 morts. Actualment, doncs, jo ahir mateix llegia que hi ha incursions en diferents, sobretot a Katanga, que una banda de gent armada protegits també per d'altres potències o que no se sap massa d'allà o per qui són protegits, que han fet que hi hagi 600.000 desplaçats, van cremar 66 poblats, això a finals d'ara, del mes de gener.
I l'Estat com reacciona?
L'Estat, podríem dir que es va reforçant, els militars es van reforçant, però...
No tenen ajuda d'altres països?
Ajuda.
Per contrarrestar aquestes guerrilles.
Hi ha la ONU, que actua molt, els casques blaus, que actuen molt en aquesta regió, que és l'ajuda principal que hi ha, i que realment s'han fet coses, doncs ja s'han pogut eliminar l'armada aquesta del 23M, que en deien de l'any passat, que va fer molta carnisseria, per dir-ho d'alguna manera. Doncs llavors en aquests els han pogut aturar, els han pogut desarmar, i sembla doncs, que per aquesta part hi pot haver-hi una mica de pau.
Vostè deia que hi ha uns minerals molt rics. Crec que hi ha un tipus de mineral que serveix per fer els mòbils, no?
Tinc entès, exacte, és no? El coltan.
El coltan, sí. I altres? Quins altres hi ha més?
Bueno, hi ha molt coure, Hi ha diamants, moltíssims, or, però els diamants és la podríem dir que fan servir molta mà d'infants perquè es posen en pous per trobar doncs, els minerals, i això doncs, va més bé pels petits, o sigui que és una dificultat gran de poder subsanar que els nens no treballin i bueno, de coses que de fet les trobem inhumanes.
Si hi ha aquests recursos perquè el país sigui ric, com és que el Congo doncs, està tan malament?
Bueno, com us he dit, per les guerres
les i per
la corrupció. Ara bé, ara quan l'última vegada doncs, de les eleccions, el president va projectar els cinc xantiers, que corresponia a l'educació, la sanitat, l'aigua, la llum i les infraestructures. Llavors ell ha vengut unes mines a la Xina en contrapartida de que se'n cuidi de fer, doncs, ajudar sobretot a les infraestructures. S'han fet carreteres, La ciutat de Kinshasa i d'altres ciutats estan millorant molt amb infraestructures de les avingudes, els carrers i tot això.
Per tant, de mica en mica va millorant el país, no?
Hi ha esperança, sí.
Molt bé. Vostè, Maria Núria, quina tasca fa al Congo? Està a Kinshasa, la ciutat, eh? Mm. Quina feina fa?
Primer em vaig ocupar molt de la gestió, no solament de la gestió interna de la nostra província, sinó també de gestionar projectes en les diferents missions que nosaltres estem. Actualment estic en un barri de Kinshasa on hem construït una escola també per una ajuda, no de Mans Unides, però que ara ens proposem que ens continuï Mans Unides amb altres projectes que tenim allà al barri. De projectes de Mans Unides, jo des de que estic allà el 2000 n'he seguit tres. Un que corresponia amb un bloc operatori de l'Hospital de Kingunji, amb una missió que estem les Badrunes. Després, en el mateix lloc, es va construir una casa seminari d'acollida als infermers dels poblets del voltant per formació. I després, amb una altra de les missions que estàvem a Quimbau, es va construir una granja de porcs per l'Institut Agrícola que hi havia en aquesta població per que els xicots doncs, tinguessin un material pràctic i al mateix temps doncs, també servís per millorar una mica l'alimentació del poblat.
Sí, parla'ns una mica més d'aquesta tasca que està realitzant ara, germana.
Bueno, actualment jo em dedico una mica, una mica del tot, a la gestió d'una escola. Una escola en un dels barris de Kinshasa, perifèrics, en el qual hi ha molt poca... hi ha poques escoles que siguin com cal, podríem dir, no? Perquè hi ha petites escoles amb una... amb poc espai i llavors doncs, la construcció d'aquesta escola ha representat una gran millora pel barri. El nostre barri és un dels 13 barris de la comuna d'Angili i sabem que Kinshasa doncs, té 24 comunes i aquest barri solament té 50.000 habitants. Aquesta escola, amb 5 anys que porta, que ha anat progressivament creixent, ja tenim actualment 1.000 alumnes. Encara ens falten 3 anys de continuar doncs, el nivell escolar. El mateix ajuntament, ara és el projecte que nosaltres demanem a Mans Unides, ens ha proposat doncs, un terreny per construir un dispensari i maternitat en el mateix barri. Allà hi ha moltes necessitats, tant sanitàries com d'infraestructures. Ara, això que dèiem del progrés del país, actualment, abans de venir, doncs, es van canviar totes les canyeries de l'aigua, que eren canyeries de l'època, bueno, de la construcció d'aquell barri, doncs, deu fer, doncs, 40 o 50 anys.
Com és el nivell de vida de Kinshasa?
A Kinshasa hi ha una gran diferència. Hi ha els barris, podríem dir, rics, allà on hi ha totes les ambaixades, tota la diplomàcia, els grans supermercats, la gent de la Monique, i tota la gent que arriba ara, perquè ja tota la infraestructura està portada per libanesos, per xinos, i gent de fora del país. I tota aquesta gent s'instal·la allà, en aquests barris ja més aviat, podríem dir, rics. Hi ha un gran barri, que en diuen la Gombe, que és allà on hi ha doncs, la gent benestant, i després tota la perifèria, tots els altres barris, doncs, que és la població que viu el dia a dia. Es dedica doncs, al comerç, es dedica als treballs que es puguin, a débrouiller, que diuen, no? Ha fet petits treballs, el nostre barri està ple de gent que molt enginyosa, que fan, doncs, de mecànics, hi ha fusters, hi ha pintors, hi ha que fabriquen cassoles amb un petit forn que fonen l'alumini que troben i fabriquen cassoles. Fan molts treballs d'aquests, però viuen el dia a dia. Això és el que la gent fa.
Som
molta
feliços?
Gent de Kinshasa.
Són feliços?
Això sí. Això és un dels grans valors que té l'Àfrica. L'esperança, la joia i l'acolliment, podria dir. I després una de les altres coses que jo dic sempre, nosaltres som esclaus del temps, ells són els amos del temps.
Perquè ells, per exemple, aquí no s'aixequen a treballar.
Oh, molt d'hora ens aixequem, perquè aixequem, es treballa de sol a sol, de les 6 del matí a les 6 de la tarda és quan hi ha la llum, i com l'electricitat no la tenim regularment totes les hores que voldríem, doncs es té de treballar les hores que hi ha llum del sol.
I a nivell tecnològic com està? Tenen internet, televisió satèl·lits, com va?
Sí, per això es va creant de mica en mica, amb molta dificultat. Tenim encara amb l'internet, però bueno, es va...
Però no hi ha restriccions, o sigui, vostès poden veure les pàgines que volen.
No, les restriccions així per podem veure-ho tot, això sí. Si hi ha electricitat, ho podem veure tot. És l'electricitat que actualment falla perquè estan arreglant les grans centrals elèctriques, dues grans centrals elèctriques, que des de l'època dels belgues no es havia arreglat res. I a tot ha quedat. I ara, doncs, el fet d'arreglar-les, doncs, només ens donen la llum un dia per l'altre.
Quan vostè ve aquí i veu que estem aquí amb una crisi, ara passarà uns dies, tinc entès, a la seva comunitat, no?
Sí.
Aquí, sí. A la diòcesi de Girona.
Bueno, ara aquí estic a Girona, però normalment aquesta estada que faig una mica més llarga estic a Vic.
Està bé.
Llavors, quan jo arribo, et trobes com molt estranya.
Clar, perquè vostè arriba aquí, estem en crisi...
Bueno, la crisi aquí quan fa? 5 anys que la teniu. Allà fa des de sempre que està en crisi. Però aquí hi ha una altra crisi que no se'n parla. Jo a mi m'agrada parlar. La crisi de valors. En canvi, allà aquesta crisi no hi és. I tant de bo doncs, se'ns encomanés una mica això que us he dit, aquesta joia, aquesta esperança i aquest acolliment i la solidaritat doncs, que trobem en aquesta gent que ens acullen allà. Que ja ens sentim com un de més d'allà.
Uh-huh. Pere Boada, interessant testimoni el que ens has portat, eh? La germana Maria Núria.
Sempre mirem de portar el millor que hi ha allà a l'Àfrica, que penso que és molt difícil de triar perquè tothom hi està molt abocat.
Ràpidament, Pere, que el temps se'ns ha tirat al damunt. Explica'ns a quins projectes posareu en marxa properament gràcies als diners que es recolliran aquest cap de setmana a les parròquies.
Bueno, tenim 6 projectes que, com sempre, els hem dividit per així prestats que van junts perquè ara ja no hi ha projectes per poder fer-ho tot un així prestat per la manera que es recull.
Sí, quins són?
Tenim una Mauritània, que és la construcció d'un pou en una zona rural, després una altra a Quènia, que és una ampliació de serveis sanitaris per centre de salut, una altra a Togo, construcció d'un edifici de 3 aules per al segon cicle educatiu, una altra a Benín, construcció d'aules, latrines i un laboratori, una altra a la Índia, promoció de cria de bestiar per a famílies pobres a la zona rural de Marhadam, i una altra a Togo, també, millora a l'accés de l'aigua potable i sanejament de 18 poblacions rurals de cara. Total, 230 i pico de mil euros, que cada prestat acull assumeix una quantitat determinada.
Per tant, necessitem aquests diners per aquest cap de setmana. Tothom qui ens estigui escoltant, doncs, que sigui generós i vagi a la parròquia doncs, en el sobrec que trobaran, que és la campanya de Mans Unides. També ho poden fer personalment, si no van a la parròquia. Dóna'ns un número de telèfon, Pere.
972-20-05-25.
972-20-05-25.
Totes les dades les trobareu a www.mansunides.org.
Gràcies, Pere Boada, delegat de Mans Unides a Girona. Maria Núria, doncs bona tornada cap al Congo. Que vagi tot molt bé.
Gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Des de fa pocs dies funciona l'espai memorial del Santuari de la Mare de Déu dels Àngels. Es tracta d'un columbari per a aquells fidels devots que volen guardar les seves cendres a prop de la Mare de Déu. Els columbaris són de dos tipus, els individuals amb un preu de 3.000 euros i els familiars que costen 5.000 euros, sempre més IVA. També disposa d'una àrea comunitària on es poden dipositar les cendres per 1.500 euros més IVA. En tots els casos s'ofereix finançament a mida. Qui vulgui fer reserves o informar-se sobre la forma de disposar d'una d'aquestes urnes, d'aquests columbaris, ho pot fer al mateix santuari o a través del telèfon 902 15 10 25. Repeteixo, 902 15 20 25. Per altra banda, l'hostatgeria i l'església del Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sant Feliu de Pallerols tanquen les seves portes durant el període d'hivern. Tornaran a obrir el diumenge 6 d'abril. Les parròquies o grups de fidels que estiguin interessats en fer-hi alguna celebració litúrgica extraordinària es poden posar en contacte amb mossèn Jesús Calm, que és el capellà del santuari, que té el telèfon 696 82 47 56. Repeteixo, 696 82 47 56. Recordem, doncs, que el santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sant Feliu de Pallerols, tant l'església com el que és l'hostatgeria, tanquen fins al diumenge 6 d'abril. I ara, ràpidament, anem a fer un repàs a la nostra agenda d'actes. Aquest diumenge, concert solidari a favor del magatzem d'aliments per a les famílies necessitades d'Arenys de Munt. Aquest concert consistirà en l'audició de Santi Miron a la viola de gamba i la participació de la coral infantil Els Rossinyols. Serà a les 6 de la tarda a l'església parroquial de Sant Martí d'Arenys de Munt. Aquest proper dilluns, dia 10, conferència titulada Jerusalem, mare de totes les esglésies, a càrrec de Sebastià Generes, expert en esglésies orientals. Serà a les 8 del vespre a l'església del Mercadal de Girona. El proper dijous, dia 13, taula rodona amb la participació del Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes d'Accidents de Trànsit, del Servei Català de Trànsit, associacions d'ajuda a les víctimes d'accidents de trànsit i la Delegació Episcopal de la Salut del Bisbat de Girona. Serà de 4 a 8 del vespre al Casal Bisbe Cartanyà, organitzada per la Delegació Episcopal del Trànsit del Bisbat de Girona i el Centre Cristià dels Universitaris. El proper divendres, dia 14, i fins al diumenge, curset de cristiandat a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius. També el proper divendres es presenta la Pasqua Jove 2014 amb els catequistes i consells parroquials de l'arxiprestat del Ter Brugent. Serà a les 9 del vespre al Teatre del Centre Cultural Parroquial de la Cellera de Ter. I el dissabte de la setmana que ve, dia 15, celebració de la Divina Litúrgia Bizantina a les 7 de la tarda a l'Església del Mercadal de Girona. Anem a conèixer tot seguit ja la recta final d'Església Viva. Quin és el significat de l'Evangeli d'aquest diumenge, dia 9 de febrer? Ho fem durant tot aquest temps ordinari de l'any litúrgic amb mossèn Àngel Caldes, que és capellà de la residència Les Betes de Sal i també postulador de la causa dels màrtirs de Girona. Benvingut, mossèn Àngel.
Benvingut, Àngel. Gràcies
com
per la
vulgui.
Vostra trobada.
Com vulgui.
Aquest diumenge, aquest Evangeli, perdó, és molt conegut. És el que diu, vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món. Tothom sabia de què es tractava. Tothom sap el que és la sal, el que és la llum. I tothom sap que no hi ha terme mig. El camp d'acció és la terra que trepitgem tu i jo, la terra dels homes, com diria el Petit Príncep. El sol, on s'hi juga el present, el futur i l'eternitat. La terra de totes les coses. I la terra de tots els cors. La sentència és definitiva. Si la vida dels homes perd el gust, no serà bona per res. Res. És el fracàs total. L'assimilació de l'Evangeli com a camí de plenitud de fills de Déu. Si es perd el contacte amb Jesucrist, som com un joc de cartes. No serà bona per res. És el fracàs total. Igual passa amb la llum. Vosaltres sou la llum del món. Una llum que s'ha de veure no per fer-se veure, sinó per il·luminar la vida dels homes. El món només troba la resposta total en Jesucrist.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços. Tan